Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness.
No, 33, els 4:33. Aquesta és una música molt idònia avui, amb aquest temps que fa fora. Seria més idònia si, com dèiem, aquells que teniu sort, que esteu allà, doncs, calentons amb els fogons, perquè esteu preparant, doncs, a dinar, o esteu avançant allò a cuina, o esteu a casa i esteu, doncs, perquè esteu, en fi, de vacances, no teniu feina temporada, o pel que sigui, esteu amb una tassa de cafè, o de xocolata, o una infusió, i esteu calentons perquè doncs la casa està calenta i tal. Doncs no és el cas aquí de l'estudi de Ràdio Illa, que, ai, mira, és que no hi he pensat, no hi penso mai. Vaig obrir la calefacció, ara l'obrirem. Ah, l'obrirem, Miguel, ara hi vaig jo i l'obriré, perquè és que realment no hi pensem mai. I res, amb la música, doncs, Smile, de somriure, sabem que, com cada 15 dies, molt bé, mos arriba l'espai de psicologia que mos porta la Vanessa Parellada, la psicòloga Vanessa Parellada. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia.
I no cal dir bon any perquè ja te l'havíem desitjat, però via telefònica.
Sí, havíem parlat l'últim dia de l'any, però ja sí que havíem... Vam acabar junts l'any i vam parlar dels propòsits i sí que ens vam desitjar bon any i ha començat bé i amb ganes de tornar ja a la rutina. Bueno, la rutina, el dia a dia, no? No, la rutina... Tenim associat rutina a algú negatiu?
Jo crec que sí, per mi no, eh?
La rutina, l'ordre, l'estructura, i sobretot si tens... Si vas fent, vas construint una vida en la que estàs a gust, no necessites fer parèntesis, no?, en aquesta vida, ni... Sempre va bé descansar, evidentment, fer coses diferents i viatjar, però per plaer, no per escapar, no? I jo tenia ganes de tornar a començar... El Nadal està molt bé, veure la família... Quan no els tens prop, doncs és meravellós. Però, ostres, jo m'agrada molt estar a casa.
Sí,
això
sí.
Que deies, jo ja m'estava imaginant el caldet, sí, el foc i l'hivern, sí, a Formentera, és meravellós.
És meravellós, sí, és meravellós. Sí, tens solucionat el tema de com escalfar-te.
Home, sí, clar, ho dono per suposat que ho tenim resolt, però és un bon comentari, no tothom té resolt el tema aquest d'estar escalfat, no?
No, és un tema que... és un tema sobre el qual jo penso que és molt interessant reflexionar, el fred. El fred, sí. en diverses etapes de la vida d'un, no? Quan un és petit... quan és ja adolescent i... O no, quan la primera edat adulta que ja no viu a casa i sap el que és el fred i se l'ha d'intentar, doncs...
Fer passar
com pugui i sol, i després quan l'has de proveir els teus fills, no? No, jo quan... Doncs, de vegades, no? Si algú em diu que ha trobat una casa o si jo estic buscant una casa o el que sigui, pregunto, i com s'escalfa aquesta casa?
Que bonic.
Ja et dic, és la segona pregunta que faig, eh?
Que bonic.
No, bonic no. Bueno, bonic. Bueno, potser sí. No,
és que jo li trobo la part bonica tot, no? La part poètica.
Però també és una qüestió molt pràctica.
Jo, sí, molt, molt bàsica, no?
Un no vol passar fred i no vol que els fills en passi, perquè és molt desagradable passar fred.
Sí.
No és que és molt desagradable.
I tenim aquesta idea del niu, del niu calentet, no? Del calor de hogar. Però, bueno, de vegades... tenir una mica d'incomoditat també ens fa valorar les coses d'una altra manera, no? I suposo que quan som adults valorem les coses d'una altra manera perquè hem après, hem travessat diferents etapes, diferents moments més incòmodes, i això enllaça una mica amb el que anàvem a parlar avui. Avui se m'ha acudit parlar de conflictes.
Molt bé.
Tornant del Nadal, durant el Nadal i abans del Nadal, el tema dels conflictes i com resolc això, com resolc aquesta trobada, tinc aquesta trobada que no em ve de gust, he de viatjar però no ho vull dir a la meva parella perquè no... No? O sigui, com resolem situacions que es posen de manifest durant certs moments de l'any, no?, més significatius, en els que moltes vegades hem de fer coses que no ens venen de gust, i després també es generen situacions incòmodes i conflictives durant el Nadal, que després, quan tornem a casa i tornem a la rutina aquesta de la que parlàvem, és com un tema bastant recurrent que m'estic trobant en les últimes sessions, no?, de parlar de conflictes que hi ha hagut durant el Nadal. No? El conflicte, al final, és part de la vida. Jo crec que hem d'aprendre a viure amb certa incomoditat. No? Estem com molt orientats a fugir de les incomoditats i a fugir... A veure, és veritat que escalfar-nos és un bàsic, eh? No vull dir que ens haguem d'acostumar a passar fred. Mm-hmm. Però sí que és veritat...
Que se n'ha de passar, quan un és jove, un n'ha de passar.
De vegades les incomoditats ens ajuden a valorar les coses que tenim, no? Estar fora de casa uns dies ens ajuda a valorar que bé que estem a casa, no? Tinc una amiga que, de fet, el que li agrada més d'anar de vacances és tornar a casa i adonar-se'n de lo bé que ets a casa, no? I això ens porta a parlar precisament d'això, no? Dels conflictes. Està bé intentar evitar-los, perquè hi ha gent que sembla que li agradi viure en el conflicte constant, això tampoc és, però, bueno, intentar evitar els conflictes està bé, però no sempre, perquè els conflictes al final formen part de la vida. Quan intentem evitar sempre els conflictes? Hi ha molta gent que no diu el que pensa, que prefereix callar, que prefereix passar-ho malament, que prefereix tenir un atac d'ansietat...
Ai, sí, sí.
Abans de tenir un conflicte amb algú, no? I això és perquè hem après a associar, o hem fet aquest aprenentatge, aquesta associació de conflicte amb lluita, no? Amb baralla, amb drama... Yeah. I això sol passar, sobretot en dos tipus de famílies, no? Sempre parlem de que al final construïm l'edifici del que som en els primers anys de la nostra infantesa i en el lloc on ens hem criat, no? I hi ha dos grans tipus de famílies, si vols, en temes de conflictes. Les famílies que tenen conflictes sempre i les que no... són famílies en les que no hi ha grans conflictes, però que no es parla de les emocions, que no es tracten les emocions quan hi són, no? El primer tipus de família són famílies amb agressivitat, famílies disfuncionals, famílies amb problemes profunds, en aquestes famílies en les que potser hi ha abús de substàncies, en el que potser hi ha violència, en el que ja no parlem només de famílies no normatives, sinó de famílies clarament disfuncionals, els nens i les nenes aprenen que el conflicte és dolor, no? Aprenen a estar en casa no és un lloc segur, de vegades no hi ha ni casa, no? No tens ni lloc on dormir, potser aquella nit, perquè la mare t'ha fet fora o el pare està amb un altre, no? O sigui, famílies realment en les que hi ha situacions en les que els nens, les nenes, els adolescents aprenen que el conflicte és dolorós, no? I llavors hi ha l'altre tipus de família, que és una família on no hi ha una disfuncionalitat tan evident, on hi ha, doncs, és una família aparentment estructurada, els nens van a escola, el pare o la mare treballen i es va fent, però les emocions generen incomoditat, no? I no es tracten les emocions, no se'n parla. Són aquestes típiques famílies que, quan hi ha una baralla, intenten fer veure que no ha passat res, allò que s'ha dit es posa com sota la catifa, no? Perquè hi ha pares, mares, que són pares i són mares, i evidentment el fet de ser pare o mare no es fa amb el fet de parir un fill o una filla, o tenir-lo, o haver-lo engendrat com a pare, sinó que són coses que s'aprenen amb el temps, i a vegades són mares i pares i no sabem ser-ho, no? Ho aprenem, no veien en el manual d'instruccions, aprenem a ser mares i pares, doncs, exercint d'això. I hi ha vegades que hi ha persones que són pares, mares, però que no saben gestionar les emocions, sobretot les negatives, perquè són incòmodes, i els nens aprenen que el conflicte és incomoditat, no? I llavors s'aprèn a evitar aquesta incomoditat perquè, el que dèiem al principi de la incomoditat, preferim evitar aquestes situacions incòmodes, no? Busquem la comoditat, busquem el confort, però a vegades aquesta incomoditat és necessària. A vegades hem de travessar moments incòmodes petits per poder després fer front a moments incòmodes que tindrem de més grans, que seria com el tercer tipus de família, no? Famílies en les que hi ha un esforç d'autoconeixement propi de cada progenitor o de cada membre de la família, encara que no siguin progenitors dels fills, no? Que siguin fills adoptats. Bueno, l'estructura familiar, no? Els adults responsables d'aquells nens i d'aquelles nenes han fet una feina d'autoconeixement, una feina de... No vol dir que hagis de ser perfecte per ser un bon pare o per ser una bona parella. A vegades hi ha molt aquesta frase de... per poder tenir una parella jo primer m'he de treballar i he d'estar bé sol i he de jo ser com perfecta i saber-ho gestionar tot. A vegades no es tracta tant d'això com de ser conscient de quin és el teu edifici, on tens les goteres tu a casa teva, i tenir consciència i saber que moltes vegades hi ha coses que l'altre ens diu que ens fan mal perquè la ferida la portem nosaltres. Mm. L'altre posa el dit en una ferida que tenim, però la culpa no la té el dit, la té la ferida que ja portes tu, no? I a vegades ser conscients d'aquestes coses i de conèixer-nos a nosaltres mateixos, ser capaços de transmetre això a l'altre, que l'altre tingui la generositat i l'amor d'agrair, que tu hagis fet aquell exercici de dir estic reaccionant d'una manera que potser et semblarà desproporcionada, però és perquè jo aquí tinc un problema que no he resolt encara, no? Si l'altra persona és capaç de valorar l'esforç que tu has fet dient això i abraça aquesta ferida i intenta dir, bueno, doncs gràcies per dir-m'ho, miraré de fer-ho diferent. I a vegades hi ha problemes relacionals i ferides que s'han generat en relacions i que també es curen en relacions, no? Aprendre com a adults a fer aquest exercici d'autoconeixement i de gestió emocional fa que nosaltres puguem educar uns fills i unes filles que aprenguin que els conflictes són part de la vida, que no som adults perfectes, que tenim dies dolents, que ens tanquem al lavabo a plorar i els nostres fills potser se senten i veuen que som persones amb emocions, que a vegades estem sobrepassades, però que després en podem parlar, no? No s'amaguen les emocions sota l'alfombra, sinó que després en parlem. I el nen o la nena aprèn que els conflictes són part de la vida i que el fet de que tu estiguis plorant o de que hagis tingut un mal dia no vol dir que sigui culpa seva, perquè això és una associació que fan molt els nens. Quan veuen els pares malament, molts nens assumeixen que han fet ells alguna cosa malament. Per tant, és important parlar-ne, és important dir, no has fet res dolent, res del que tu facis pot fer que jo deixi d'estimar-te, els conflictes però són normals, però això no vol dir que deixi d'estimar-te, que jo m'enfadi no vol dir que ja no t'estimi més. Aquestes converses incòmodes són molt necessàries dins la família per nosaltres com a pares, com a mares, com a adults i en relacions amb altres adults i també sobretot en nens i nenes que s'estan formant en aquell moment, no? Que aprenguin que els conflictes són part de la vida i que s'han de gestionar. No solem fer això perquè això és difícil. Això implica aprendre a fer moltes coses, aprendre a posar límits, aprendre a conèixer-nos a nosaltres, com hem dit, no? Aprendre a comunicar de manera assertiva, a saber quan estàs reaccionant i quan estàs parlant de manera agressiva perquè estàs reaccionant i callar a vegades és important fer un temps fora, no? I dir-li a l'altra persona, mira, jo ara me'n dono compte que no puc parlar perquè que no sé què diré. O sigui, tot el que digui ara serà més per desofegar-me i per fer-te mal que realment amb ànim de resoldre això, no? O sigui, ser capaç de conèixer i de donar-se d'això i després esperar quan pots ja parlar i respondre des de la calma, no reaccionar des de la ferida. Tots aquests aprenentatges porten temps, com tots els hàbits, no? Ja hem parlat moltes vegades de que els circuits neuronals són com aquells caminets que els vas fent a mesura d'anar-hi transitant, no? Que s'acaba fent com un camí paral·lel en un lloc on hi havia abans males herbes i s'acaba fent aquell caminet perquè tothom hi passa, doncs els circuits neuronals són molt així, no? Es van reforçant certes connexions i certs circuits de fer-los servir. Per tant, és important aquesta repetició, aquest no rendir-nos perquè no ens surti bé la primera, aquest insistir, perquè al final el que estem fent és aprendre a gestionar aquestes emocions, aprendre a saber què és el que sentim, a identificar quines són les emocions que sentim i sobretot és molt important això, donar-te si el que estàs sentint en aquell moment té a veure només amb el que l'altra persona fa o té a veure també amb una part important teva que tens per resoldre, no? I tot això, com deia, són aprenentatges que són més difícils, és més fàcil evitar i fer veure que no ha passat res. I demà què vols per esmorzar i ja està, no? Hi ha gent que la manera que té de demanar perdó és dir-te què vols per sopar i ja està, no? I aquí, doncs, ja està resolt o no. Simplement, bueno, n'hem passat una altra i no vol dir que s'hagi de parlar tot, sempre, però sí que hi ha coses, sobretot si són coses repetitives i que fan mal, és important transmetre les coses que ens fan mal, no? De manera, com dèiem, assertiva, aprendre a regular, aprendre a identificar i a regular les nostres emocions, aprendre a escoltar el nostre cos, aprendre a respirar per calmar-nos. Tots aquests aprenentatges són difícils, però són aprenentatges que ens ajuden a viure en aquesta incomoditat que dèiem al principi, que és inherent a la vida. No podem evitar aquesta incomoditat perquè sempre ens passen coses, sempre hi ha conflictes. Evitar-los, que moltes vegades els evitem per por, no? El que fem és fer més forta aquesta por, que és com una taca d'oli que es va fent cada vegada més gran, no? I no desapareix. I llavors cada vegada tens menys tolerància. Cada vegada toleres menys els conflictes.
Ai, sí.
Cada vegada saltes per coses més petites, cada vegada et poses nerviosa abans per coses més petites, perquè vas desaprenent, vas sent una persona cada vegada més incapaç, no? Perquè en comptes d'enfrontar-te a les coses, les evites i te n'allunyes, no? El que hem de fer és enfrontar-nos, no vol dir que de cop, si som unes persones que ens fa por enfrontar-nos als altres o dir les coses que sentim o dir les coses que pensem, no vol dir que ara de cop hem de ser los justicieros de las emociones i anar de kamikazes a resoldre-ho tot i que arda el mundo. Podem començar per coses petites. És que hi ha gent que qualsevol cosa li genera un gran estrès, no? Comencem per coses petitones. Si sabem que ens costa explicar-nos, que ens costa expressar-nos, doncs comencem a expressar-nos amb persones...
Hi ha gent que li costa... Que no li costa expressar-se, que no li costa explicar-se, tal qual... Però sí que, encara que es facin grans i que potser s'hagin calmat i tal, la resistència i la frustració segueix sent molt mínima.
Yeah.
O sigui, jo conec gent que li costa molt rebre un comentari. I com un comentari dir, escolta, que això que has dit, doncs... m'ha afectat o m'ha sapigut greu.
Aquesta és l'altra part, també.
O dir-te, o fins i tot una crítica. Perquè ens ho prenem tot com una esmena a la totalitat de la persona, no? De
Clar.
La pròpia persona, no?
Això és el mateix, però a l'altra banda, no? O sigui, que tu no entenguis que l'altra persona, o sigui, està criticant un comportament que tu has tingut o una cosa que has fet, no t'està invalidant a tu com a persona. Aquí també hi ha una ferida, no? Que qualsevol comentari te'l prenguis com a personal. De vegades és tan fàcil com treure el amb, no? O sigui, m'has fet sentir això, o m'has... treus el pronom personal de la frase, he sentit això amb el que has dit. I el problema no sóc jo o tu. El problema està fora de nosaltres... i nosaltres dos estem junts per intentar resoldre-ho, no? Mm. El problema no som nosaltres. O sigui, has fet aquesta cosa o ha passat aquesta cosa i jo m'he sentit així, no? Traiem el m'has fet sentir així, m'has fet això, no m'has saludat, no m'has... no? O sigui, intentar viure en un món en el que les persones no ens fan coses, sinó les persones fan coses i nosaltres també hi posem part... a l'olla, no? I parlant del caldo d'abans, nosaltres també hi afegim ingredients en aquesta olla del conflicte, amb aquesta personalització de les coses que passen, no?
Llavors, pautes, o sigui, consells molt bàsics per amb dos sentits. O sigui, a l'hora de saber expressar, saber transmetre quan alguna cosa m'ha afectat, o sigui, sense... que això escali, o sense tenir el temor que escali, si escala s'ha per culpa de l'altre, com ho podem fer per fer el pas endavant i per tenir aquesta valentia o aquesta, doncs, Més que valentia, doncs aquesta seguretat per dir, escolta, que això...
Sí, de vegades sí que és valentia, perquè ens fa por perdre l'altra persona. Mm. De fet, el que és valent és el que fa les coses malgrat tenir por. Mm. Si no tenim por... I de vegades hi ha conflictes que comencem a resoldre'ls quan ja aquella persona ens és igual. I jo... el que interessa és que no haver d'arribar en aquest punt, no?
D'on ho aconsella, va, una pauta per dir, escolta, endavant, digues si alguna cosa t'ha molestat. No, sí. No és qüestió de que siguem ultrasusceptibles o de que això, no? Que pensem doncs, que filem massa prim amb les emocions, sinó que senzillament, si alguna cosa realment us untem aquí a la panxa, sí, que ens està afectant, com ho hem de fer per dir-ho?
Aquesta és la primera passa. Primer, ser-ne conscients. Després, adonar-nos de que no tothom fa les coses. La majoria de gent no fa les coses per fer-nos mal. I moltes vegades hi ha una part important nostra que s'activa quan l'altra persona diu alguna cosa, no? Despersonalitzar, distingir la persona del comportament. Quan fem algun retret o algun comentari a algú, no dir és que tu m'has fet això, tu m'has fet sentir així, sinó l'altre dia va haver una situació en la que tu vas fer això i això a mi em va fer sentir així, no? Entenc que hi ha una part del que tu has fet que té molt a veure amb mi, amb com jo gestiono les coses, però sí que m'agradaria expressar-te i no en el sentit d'atacar-te a tu, sinó perquè m'interessa... De fet, quan algú t'expressa algo que l'ha molestat, s'ha d'interpretar com que aquella persona té interès en que aquella relació continuï. Si no expresses algo que t'ha molestat, perquè ja t'és igual, si allò a poc es va apagant, s'apaga i punt. Quan tu expresses un malestar, és algo positiu, perquè denota un interès perquè allò no torni a passar, perquè aquella relació és una relació significativa per tu. I tenir la valentia de dir les coses, entendre que el que ens passa és vàlid, entendre que si sentim alguna cosa, donar-li, validar aquest sentiment que tenim. Sí que pot ser que hi hagi una ferida darrere, però que hi hagi una ferida darrere no vol dir que tingui menys valor allò que estem sentint. Ser conscients de que pot ser que hi hagi una ferida darrere ens permet no reaccionar, sinó respondre. De vegades és important no reaccionar al moment, sinó fer aquest exercici d'apartar-nos, de reflexió, d'adonar-nos, de fer una mica de valoració de si realment és tan greu o té una part d'algú que a nosaltres ens afecta, i després no deixar-ho passar.
D'acord.
Intentar parlar amb aquella persona en el moment en què els dos estiguem calmats i no anar a atacar a l'altra persona. I llavors l'altra persona entendre, igual que nosaltres hem d'entendre, quan algú ens diu alguna cosa, la primera qüestió és escoltar de manera activa. No escoltar per contestar, sinó escoltar de manera amb interès genuí el que l'altra persona ens està dient, perquè si ens ho està dient és perquè és important per ella allò que li ha passat i perquè nosaltres som importants per ella, perquè si no ens ho diria, ens deixaria passar i ja està. I intentar entendre que el que la persona ens està dient no és un atac personal a nosaltres, sinó té a veure, sobretot, amb la manera com ella gestiona les coses, i entendre que, el que dèiem fa un moment, no? amb generositat i amb amor, entendre que tots tenim les nostres ferides i tots tenim els nostres punts dèbils i que hem d'aprendre a conviure amb els punts dèbils propis i dels altres. I que un altre dia serà al revés. Un altre dia seràs tu que et sentiràs ferit i tu també has de poder dir en aquella persona algú que t'ha passat i algú que t'ha sentat malament. Però sobretot despersonalitzar. El problema no ets tu contra mi o jo contra tu, sinó ha passat alguna cosa, és un comportament teu, no ets tu com a persona que ets invàlid, sinó és algú que ha passat, que a mi m'ha fet sentir així, però no ets tu que m'has fet mal. Treure el problema de nosaltres, no? El problema està fora, nosaltres intentem junts resoldre aquest problema que és dels dos, no?
Vanessa Parellada, doncs, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai.
La podeu seguir a xarxes, contactar-la i en fi, si teniu cap interès, doncs, començar doncs, un assessorament doncs, emocional, teràpia amb ella, doncs, la primera psicòloga i que ja us dirà que és el millor.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que tingueu bon dia.
Bon dia.